passa de dos quarts d'onze del matí. Com els hem vingut comentant al llarg d'aquesta setmana, fins demà divendres tenen temps vostès de passar-se per l'Estudi Vidal i veure l'exposició dedicada a les Stolperstein. No sabem si ho pronunciem bé, molt probablement asseguraríem que no ho pronunciem bé, però en qualsevol cas, benvinguda la intenció. Sitges acollirà per primera vegada la col·locació d'aquestes llambordes que volen commemorar el que va ser la deportació, en aquest cas, d'11 sitgetans als camps nazis. Alguns d'ells varen poder ser alliberats, els altres, malauradament, com tants d'altres, van morir. Darrere aquesta iniciativa, a més de l'Ajuntament, hi ha el Memorial Democràtic. Demà a Sitges hi haurà, entre els representants de l'amical de Buchenwald o de l'amical de Mauthausen, l'alcaldessa Aurora Carbonell, el regidor de Cultura i també el director del Memorial Democràtic, Jordi Font. Jordi Font, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
A molts indrets de Catalunya sembla que a poc a poc, va introduint-se el que és, no sé si dir a Europa, un dels elements simbòlics més potents de la memòria històrica, no?
Sí, efectivament. Des de fa... Bé, jo ho diria que en el cas de Catalunya, des del 2017, el Memorial Democràtic coordinem, diguéssim, aquesta iniciativa de les Stolperstein. Bueno, no sé si jo ho he dit bé,
Estem però, igual.
Bueno, és igual. Que en tot cas, Stolperstein vol dir pedres, literalment vol dir pedres que fan ensopegar, i és un projecte que va sorgir a Alemanya als anys 90, principis dels 90, de la mà d'un artista que es diu Gunter Demnig, i llavors és un projecte que té la virtut de ser, com has dit abans, podríem dir internacional, que té aquesta vocació europeista i sobretot també que promulga diguéssim, el mai més, no? Mai més un desastre i una catàstrofe com la que va ser la deportació dels camps nazis i l'Holocaust, no?
Gairebé diríem que de tan simple en la seva concepció té aquesta força, no?
Sí, precisament el que té... És un projecte que té molt... Jo penso que a vegades diguem és el memorial descentralitzat més gran del món, i de fet ho és, no? Perquè te'l trobes arreu, si viatges per Europa, Europa Occidental, fonamentalment, a països com Alemanya, però no només Alemanya, Polònia, Txèquia, França, Itàlia, tot arreu trobes aquestes llambordes, i és un element, diguéssim, que podríem dir que de record, no?, i alhora també d'advertiment, no?, contra, diguéssim, els excessos autoritaris i els totalitarismes. I té la virtut també, jo diria, de personalitzar-ho, no?, d'individualitzar, diguéssim, el record, no?, diguéssim, ressaltant qui era aquella persona, no?
I de, probablement, de posar tothom per un igual, no? Sigui qui siguis, tens la llamborda igual que la del teu company i que la de l'altre i que la de l'altre.
Sí, jo penso que aquesta combinació entre individualitat i el col·lectiu, penso que és un dels grans, diguéssim, bueno, ja ho he dit abans, virtuts d'aquest projecte, no? I també també té una vocació, jo diria, molt pedagògica i educativa, no?, el projecte. Però en el cas de Catalunya, normalment ho vinculem també, o s'involucren també molts instituts de secundària, batxillerat, no?, que segurament amb la recerca prèvia o bé amb el... o després, a posteriori, fent treballs... diguéssim, històrico-didàctics al voltant de les persones que són homenatjades a partir d'aquestes llambordes. De fet, són unes llambordes que, sí, ens fan ensopegar, però quan ensopeguem ens fan reflexionar. Sí, no? I aquesta és la idea del projecte.
Per explicar-ho fàcilment, perquè un municipi pugui instal·lar aquestes llambordes, el procediment quin acostuma a ser?
Bé, el procediment és d'acord amb la Fundació Gunter Demnig, que és l'artista que va impulsar aquest projecte, el que cal és que hi hagi una investigació, una recerca prèvia rigorosa i també un acord, diguéssim, un consens, podríem dir, ciutadà, no? I el màxim consens ciutadà, doncs, a les democràcies, a través d'un acord municipal, no?, que fa una petició en el Memorial Democràtic, després s'han de portar les dades, ha d'haver una investigació prèvia, i llavors des del Memorial Democràtic el que es fa és cursar la petició a la Fundació Alemanya. No? Però sempre hi ha d'haver aquest procediment, no? Vull dir, que és fonamental, no? Que hi hagi un compromís cívic, ciutadà, institucional també del municipi. L'inconvenient quin és? Que es triga bastant.
D'acord.
Perquè la característica del projecte és que és artesanal. És un artista, una fundació d'un artista, i no és una fabricació industrialitzada, sinó que és artesanal, i quan dic artesanal és de manera... Ho dic de manera veritable, que és artesanal, vull dir, ho fan dues persones, llavors tenen una demanda molt gran a nivell europeu.
És a dir, aquestes peces que s'instal·laran a Sitges, com s'han instal·lat arreu, es fan, i hi ha dos artesans que les fan a Alemanya mateix?
Sí.
D'acord.
Venen d'Alemanya i... Bueno, de fet, és un projecte artístic, clar, que no s'acaba només amb la fabricació, sinó que també amb el que seria la col·locació de la llamborda a l'espai públic, no? Que és com una mena de cerimònia, que en un inici ho feia el propi artista, el Gunter Demnig, i fins i tot encara ho fa, encara fa, en el curs de l'any, fa diversos viatges per Europa i les col·loca ell directament, però clar, no dona l'abast. I llavors ara, d'alguna manera, doncs ja es fa directament a partir de serveis tècnics dels ajuntaments, no?
D'acord.
Però seguint, fent el mateix que fa el Gunter Demnig, no? El forat, la col·locació... Sí,
Perquè pel que hem llegit a la pàgina del Memorial Democràtic hi ha un protocol a seguir, tant per la col·locació de la llamborda i també per la conservació de la llamborda, si es vol conservar bé, no?
Bueno, si es vol conservar, esclar, tenen un desgast, no? Perquè estan a la via pública, s'han de netejar. En alguns casos, algunes ciutats, el que fan és els mateixos instituts, per exemple, de secundària, impliquen els estudiants pel que fa a la conservació, la neteja. I així, alhora, també, doncs, com aquestes llambordes contenen unes dades, no?, d'una persona determinada, dades, doncs, data de naixement, data de mort o data d'alliberament, doncs, d'alguna manera, això estimula a estudiar,
a
aprofundir la biografia de la persona, no?
Esclar, per el director del Memorial Democràtic, no sé si dies, devem viure en un oxímoron i estem perdent la memòria.
Bé, jo crec que no. Bé, almenys intentem que no la perdem, no?
D'això n'estic convençut, però vull dir, si a vegades el pensament...
Nosaltres treballem des de fa anys, no? Som com un dels instruments principals del govern de la Generalitat per executar, dur a terme, desplegar polítiques públiques de memòria, i dintre del nostre programa, diguéssim, d'activitats i d'accions, el projecte Stoppestein és un d'ells, no? Però a part de l'Stoppestein fem moltes altres activitats, no? Des d'exposicions, publicacions, congressos, col·loquis, no? Seminaris, actes commemoratius, no? Jo crec que és important, com deies tu, conservar la memòria, preservar-la, i la millor manera és a través del coneixement rigorós de la història.
Ho dic perquè obrint una miqueta el ventall d'entrada i a partir de la vostra experiència, perquè evidentment també hem parlat de les joves generacions, el que està passant avui, teniu la sensació que ha passat ja?
El que està passant avui, en quin sentit?
En el món en general i en determinades circumstàncies en particular.
Bé, és evident que estem vivint una època en la qual potser no hi comptàvem, no? Que hi hagués un ascens dels autoritarismes, de forces polítiques, diguéssim, que defensen postures extremes, podríem dir, o d'ultradreta, no? Que qüestionen les virtuts de la democràcia. I penso que això sí que és preocupant, no? Però alhora penso que també tenim eines i instruments per fer entendre a les noves generacions que la democràcia, malgrat tot els seus defectes, doncs és el millor règim que tenim i que sempre és perfectible, que sempre és millorable, i la millor manera de fer-ho és també, diguéssim, preservant el llegat, no?, que tenim del passat, d'aquelles persones que van, podríem dir, lluitar, que van combatre perquè nosaltres tinguéssim després un món millor, no? Uh-huh. Bueno, per ells mateixos, per tenir un món millor, i alhora també, doncs, ha sigut una herència que hem rebut, la qual no podem desestimar-la, sinó que l'hem de preservar i, si pot ser, l'hem de millorar i hem d'aprofundir la qualitat, podríem dir, democràtica en el present. I aquest és l'objectiu d'organismes com el Memorial Democràtic. Però insisteixo, sempre fent-ho des de l'equilibri, des del coneixement històric, des del rigor, això és el més important.
Uh-huh. Us ho pregunto en el sentit perquè en aquest món on les xarxes socials donen la sensació que fan valer el carpe diem de cada dia, quina és, i no sé si hi ha la millor manera, però quina és la forma de difondre, sobretot des d'aquest rigor i aquesta neutralitat?
Sí, això tens raó. El món ha canviat molt, vivim en un món accelerat, no? Acceleradíssim, a nivell tecnològic, sobretot amb la irrupció de... Bueno, ja fa anys, La irrupció digital i que d'alguna manera s'ha accelerat, no? I sobretot amb les xarxes socials, i a vegades nosaltres, les persones més grans, doncs tenim dificultats fins i tot per entendre
per
el
exemple,
que està passant,
sí,
no? Per entendre-ho, no? I per arribar a connectar amb les generacions més joves. Nosaltres això som conscients del que està passant en aquestes qüestions, i el que estem fent és treballar també des de fa anys amb educació, amb el Departament d'Educació, diguéssim, doncs, elaborant o oferint, no?, propostes educatives per arribar als instituts de Catalunya, amb una oferta, diguéssim, molt vinculada també a propostes que fem des del Memorial Democràtic, o bé amb altres col·laboradors que tenim dins el que nosaltres liderem, perquè nosaltres també coordinem i liderem el que és la xarxa d'espais de memòria de Catalunya,
sí.
I també tenen una oferta educativa, per exemple, el Museu Memorial de l'Exili, el Consorci dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEBE, no? I d'alguna manera hi ha una oferta educativa per intentar aproximar els nois, les noies joves, aquest passat, no? Aquest passat, diguéssim, que és immediat, un passat que d'alguna manera també forma part del propi present, no? Uh-huh.
Com hi entren els joves en aquests missatges? I gairebé diríem, és clar, també a través de les xarxes socials veiem un món especialment...
Jo a les xarxes socials he d'admetre que ho hem de treballar més. Uh-huh. Però sí que intentem, per exemple, doncs, portant-los a espais, a llocs, no? Uh-huh. In situ. O bé portant testimonis a l'aula, no? Testimonis, per exemple, de les persones vinculades a l'època del tardofranquisme, a la transició, ara.
Sí, ara mateix, que no? El 50
Però sí que la transició en tenim, i dels darrers anys del franquisme, persones que van ser represaliades doncs, pel franquisme, doncs tenim un programa de portar aquestes persones a les aules, no? Per exemple. I bé, això funciona, no?, aquest diàleg, no?, la gent jove. Clar, aquí no s'acaba tot, no?, perquè...
Ahir ho parlàvem també amb un historiador, el poder dels testimonis vius, dels fets.
Sí, això és...
Sembla que això és molt més poderós que moltes coses,
És poderós, però alhora s'ha de combinar també amb el coneixement. Saps? Vull dir que hem de trobar sempre l'equilibri. Vull dir que no, el testimoni no se situeix a la història, uh-huh. però és un element fonamental per fer arribar aquesta història o aquesta memòria a les generacions més joves.
M'ho heu posat molt bé. No és el cas, però faig un spin-off. Veu veure o heu vist Marco?
Sí, bueno, ho conec, sí.
Perquè segurament és una d'aquelles històries de les quals molts en poden parlar i que va impactar en el seu dia a través de l'adaptació cinematogràfica, però que d'alguna forma, no sé si dir, apel·la a la consciència col·lectiva de ser molt rigorosos a l'hora d'abordar la memòria històrica, no?
A veure, no tot... El cas de Marco és excepcional, però no, vull dir... No vull dir que hagin de desconfiar
no, està clar, està clar.
Ni els testimoniatges en general, però sempre hem d'estar vigilants, estar alerta, no? Clar, el cas d'ell és un... És un cas molt perillós perquè el que va fer ell, perquè amb les seves grans habilitats i grans dots comunicatives, doncs, que se li ha de reconèixer, doncs,
un ús pervers.
Va fer creure a tothom que ell era realment una persona que havia estat deportada. Quan es descobreix que ell no és realment una persona deportada, això és molt negatiu, no? I dona peu diguéssim, a que els negacionistes, els revisionistes posin en dubte, per exemple, doncs, la mateixa existència dels camps de concentració o de les cambres de gas o és clar, per això hem de ser tan curosos, no? I amb això que insisteixo, amb el rigor, no? Perquè podem dir, arguments en aquells que són adversaris de la preservació de la memòria democràtica.
No? Un ús intencionat i pervers de la història, no?
Sí, clar, els dones arguments i llavors d'un cas en poden fer una categoria, no? Universal.
Perquè a partir també de l'experiència dels Stolpersteine, els joves saben, suposo, que fou el nazisme, els camps de concentració, hi ha un...
Sí, clar, és una manera també d'arribar-hi, no? No només a través de llibres de història o d'articles o textos que es poden trobar a internet actualment, o als webs, així, sinó que és una manera més directa, no? Perquè ja, com he dit abans, és un projecte artístic que té al voltant d'ell tota una certa cerimònia, podríem dir, a l'hora de la col·locació, de la instal·lació, que comporta una implicació de, diguéssim, de la comunitat també, quan s'instal·la, no? I penso que això, el fet que en alguns llocs perquè a Catalunya s'han col·locat gairebé al voltant de 700, vull dir que
Déu-n'hi-do,
un nombre considerable, doncs en alguns llocs i intervenen directament diguéssim estudiants d'instituts, fonamentalment, no? Intervenint llegint les biografies de les persones o implicant-se en algun tipus d'acte commemoratiu, en cançons, etc. No? Vull dir, penso que això fa que li dona força en el mateix fet, no?
I segurament allò que dèiem al principi, no? És el nom d'una persona i cap altre, sí. No sé si dir, detall de filiació política o ideològica a un nom d'una persona, simplement.
Bé, clar, això és molt important, no? Posar nom a una víctima, no? O un resistent. No sé si era Stalin que deia la mort d'una persona ens afecta, és una mort, però un milió de morts és una xifra, no? I ja està, no? És una cosa, de manera així, de manera freda, no? I penso que justament el que hem de fer és combatre aquesta visió freda i distant, i justament el fet de focalitzar en un individu, en una persona, no? Doncs li concedeix més força, no?, en aquest acte de reparació. No?
Està clar. Aprofitem l'avinentesa. 10 minuts i seran les 11, perquè d'aquí, 4 dies, ho apuntàvem fa un momentet, s'escaurà el 50è aniversari de la mort de Franco i òbviament, també hem d'entendre que, com molts altres continguts, també aquest cinquantenari del final del franquisme, de l'inici de la transició, serà present en el marc de les diferents activitats del Memorial Democràtic.
Sí, de fet ja ho és durant tot l'any. De fet, el Memorial Democràtic sempre treballa en aquest sentit, però aquest any especialment, que es compleixen els 50 anys de la mort del dictador, que també ho hem d'entendre no com un moment fundacional dels anys de la transició, sinó potser com un punt d'inflexió, no? Com un punt d'acceleració del que seria el procés transicional, perquè ja d'alguna manera abans, ja hi ha tot un... Ja abans, dels anys primers 70 fins als 60, doncs ja hi ha un moviment ampli antifranquista,
sí,
no? Que està treballant per canviar les coses, però clar, amb la mort de Franco això d'alguna manera accelera el procés i la dictadura encara aprofundeix més la seva crisi, no? La crisi ja profunda en la qual es trobava a principis dels 70. Això fa, i evidentment, doncs, com deies, durant tot l'any hem anat, estem organitzant esdeveniments que tenen a veure amb aquesta efemèride, si és que es pot dir així, no? Hem dut a terme, per exemple, de recentment, doncs, vam inaugurar una gran obra d'art de Francesc Abat a l'antic el lloc, el petit paratge que es deia el Camp de la Bota, sí, fa dues setmanes, que porta el nom del Bosc d'Emprentes, que s'ha dedicat a les víctimes del franquisme.
Allà on hi va morir, allà on hi va morir tanta gent, però sí, estrictament el lloc no s'hi ha pogut instal·lar perquè ja està urbanitzat, allò, no?
Bueno,
està instal·lat a uns metres de distància, per dir-ho així,
clar,
de pròpiament.
El que és el parapet de Jerusalem, exactament, no és difícil d'ubicar,
sí.
Perquè la zona aquesta està molt transformada urbanísticament, com deia abans. Però també, doncs, des de alguns congressos, hi ha altres accions que durem a terme ara el 7 de novembre, per exemple, un gran acte amb estudiants de secundària que farem al Paranim de la Universitat de Barcelona, amb l'assistència del president de la Generalitat. Vull dir, durant tot l'any, i a més, no només això, no només és el memorial, sinó que s'hi ha implicat tot el govern. Hi ha hagut com un... Es va fer un acord interdepartamental que implicava tots els departaments, en el qual, doncs, cada departament du a terme accions vinculades a aquest període, més o menys tard de franquisme, transició.
És complex encara acostar-se al franquisme? I ho dic en el sentit de si encara hi ha una polarització molt, molt present quan es posa això sobre la taula.
Bé, jo penso que en el cas, a veure, a nivell historiogràfic, és evident que hi ha hagut grans avenços des de finals dels 80, primers 90, fins a l'actualitat. No? Ara, és evident que hi ha qüestions encara per conèixer amb més profunditat. A Catalunya jo penso que sigui per l'àmplia, diguéssim, presència pública que va tenir l'antifranquisme, penso que és una societat majoritàriament, podríem dir, en la qual el franquisme no ha tingut o no té massa, no té una presència pública. Ara, sí que el fet que els canvis que hi ha hagut políticament en els darrers anys, diguéssim, amb la irrupció de forces, podríem dir, d'ascendència, dretes radicals o radicalitzades, sí que hi ha a nivell de l'Estat un cert debat o debats encara, en el qual, doncs, poden sorgir forces polítiques que, o corrents de tipus sociocultural que reivindiquen unes certes bones, podríem dir, que el franquisme no va ser tan dolent, que va comportar coses bones, que va modernitzar el país. Algun missatge d'aquest tipus sí que circulen a l'esfera pública i sobretot a les xarxes socials, com deies abans.
D'acord.
I d'alguna manera és clar, són qüestions que són a vegades difícils de neutralitzar, no? Perquè el poder de les xarxes és molt gran. No?
Aquí anava precisament per si la història reescriu ara a través de les xarxes socials en moltes ocasions.
A veure, és un tema complex, el que planteges. A veure, clar, la història, des del camp de la historiografia, clar, els historiadors i historiadores no són els únics, que són els professionals, però no són els únics. No són a vegades els que tenen més projecció pública, no? Malauradament, diguéssim, els seus estudis rigorosos,
els seus
llibres, això no és el que arriba més a la majoria, no?
Precisament es mouen més en l'àmbit de la discreció, eh?
I llavors és veritat que hi ha altres que es construeix la història, les visions del passat, les processos del passat, no només des del camp de la historiografia, sinó des d'altres camps. Pot ser el periodístic, el comunicatiu, ara més les xarxes socials, i en aquí sí que poden intervenir, com deies tu, persones o grups que tendeixen a la simplificació, la manipulació, el negacionisme, i aquí és on tenim molta feina a fer. No?
Ho dic per si al final aquella dialèctica de no és tant el que dius, sinó la quantitat de gent que està disposada a escoltar-te.
Sí, clar, aquest és el problema.
Aquest és el problema, està clar.
O les dificultats que tenim, no? Sobretot des del camp de la historiografia o des de mateixa des del camp institucional, no? Diguéssim, per fer arribar, per projectar missatges que es fonamentin amb la, podríem dir, en la veritat, no? La veritat, la justícia, no? La reparació, i també fomentar aquests discursos de, que, no, que aquests, podríem dir, episodis, esdeveniments execrables del passat no tornin a passar mai més, no? Aquesta, diguéssim, insistint en mai més, penso que és una de les grans funcions o grans objectius que tenim. No?
Sembla mentida perquè molts dels deportats als camps de concentració deien en veu alta, i aquí coneixem el cas de, del testimoni d'en Josep Egea, mai més, sí. Aquell mai sí,
sí,
més.
Sí, sí. De fet és una de les, podríem dir, de les paraules claus, no? Del mot clau de, vinculat a la deportació.
Està,
no?
Clar que sí.
I penso que és fonamental actualment insistir-hi, sobretot quan veiem, que, com dèiem abans, no? Que l'esfera pública, l'esfera digital, diria jo ja, no? Proliferen aquests discursos d'odi, no? En molts llocs, i que a vegades gent jove s'hi sent seduïda, no? I aquí és on hem de treballar-ho més. Sí,
sí. Aquest dissabte, dia 4, a partir de les 10 del matí, s'aniran col·locant a Sitges aquestes Stolpersteine, fruit d'aquest projecte, europeu, d'aquest memorial, o memorial més gran del món, que és el que simbolitzen aquestes llambordes per ensopegar. Els convidem també, i ens sembla que val molt la pena, a que es passegin pel web de la institució del Memorial Democràtic, memoria.gencat.cat, i allà hi trobaran tot el que està treballant el Memorial Democràtic, els diferents àmbits d'actuació del Memorial Democràtic. N'hem parlat amb el seu director, amb Jordi Font. Senyor Font, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Gràcies, adeu, bon dia.